COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Provocar un accident de trànsit amb més vehicles o també amb uns ciclistes i després fugir. Una decisió delictiva que han comès 101 conductors a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra asseguren que la fugida és estèril. Al cap de poques hores, tots els conductors implicats en col·lisions greus són identificats i detinguts i la seva situació penal empitjora per la comissió d'un delicte de deure de socors. I quin és el perfil que tenen aquest tipus de conductors? Doncs, segons la policia autonòmica, no està gens definit ni per edat ni tampoc per sexe. El que sí es pot assegurar és que fugir del lloc de l'accident és, segons els Mossos d'Esquadra, una infracció que va a l'alça. Sergi Torr.
Sense escapatòria, tots els conductors implicats en accidents greus són detinguts. Una fugida en final. Els Mossos els detenen sempre. Sergent Rafa Aguilar, a COPE Catalunya i Andorra, responsable de la unitat de Mossos que s'encarrega dels conductors fugitius.
El percentatge d'efectivitat del 100%, pràcticament, és en els casos, sempre en els que tenim un ferit molt greu o una persona morta.
Dels 101 casos d'aquest any no hi ha un perfil definit. A la policia es troben les causes i excuses dispars amb un nexe. La por del conductor perquè hi ha una irregularitat a pròpia o al vehicle.
Trobem des de la persona que ha consumit alcohol i drogues. Trobem la persona que no disposa d'assegurança amb el vehicle. Trobem la persona que té el permís amb algun tipus de suspensió o administrativa o penal. Que no té mai de passar el vehicle, que fa poc que té el carnet, fins i tot algú que s'ha arribat a espantar.
El delicte de deure de socors està penat a fins a 4 anys de presó. Un col·lectiu molt perjudicat és el ciclista. L'últim cas, amb commoció social, va ser l'atropellament mortal a Castellbisbal a un grup del Club Ciclista Rubí. L'autor, amb antecedents de trànsit, va fugir i va ser detingut al cap de poques hores a Martorell. El jutge va decretar el seu ingrés a presó provisional sense fiança.
Com ens explicava el Sergi, 101 conductors incívics, per dir-ho d'una manera força suau, provoquen un accident de trànsit a Catalunya i es desentenen del drama que això provoca. Els damnificats solen ser vianants i ciclistes, com a víctimes més dèbils i, sobretot, recurrents. Joaquim Vilaplana és el president de la Federació Catalana de Ciclisme. Senyor Vilaplana, bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Aviam, s'està impulsant molt i molt la utilització de la bicicleta tant en vies urbanes com interurbanes, però, aviam, és difícil sentir-se segur quan un agafa la bicicleta i surt pels carrers d'una gran ciutat o per la carretera, no? Què passa?
Doncs sí, sí, és, el ciclisme és un esport que ens va molt bé a tots per millorar la nostra salut, però evidentment quan practiquem aquest esport i ho fem pues per carreteres, persones bàsicament interurbanes, inclús urbanes, diria jo, tenim un risc. Tenim un risc perquè compartim vies, i compartim vies pues, amb vehicles a motor, i d'aquí ve el risc de patir qualsevol tipus d'accident.
Clar, perquè quan sortiu habitualment amb bicicleta, doncs el patir un ensurt és la cosa més habitual que hi ha, no? De les sortides que habitualment deuen fer els ciclistes, jo no sé si un tant per cent molt elevat, acaben el recorregut a dir quants ensurts he tingut amb aquest tros de carretera que hem fet, no?
Doncs sí, sí, és així. Malauradament, això de voler tornar a casa ja és l'objectiu que tenim tots plegats quan els caps de setmana, bàsicament els caps de setmana, pues, multitud de ciclistes sortim a la carretera a disfrutar de la bicicleta, no? I llavors, és veritat que hem d'anar amb molta precaució. També és cert que en el món de l'automobilisme hi ha molta gent que també practica ciclisme, i això ho notem els ciclistes a l'hora, sobretot, dels adelantaments. Hi ha gent que és molt conscient, hi ha gent que no n'és tant, però sempre estem parlant de riscos. Penseu que al llarg de l'any, aquí a Catalunya, el col·lectiu ciclista, i ara parlo del col·lectiu ciclista que nosaltres tenim controlat, 17.000 ciclistes federats, doncs tenim unes incidències, 120 incidents entre ciclistes i vehicles amb motor al llarg de l'any. Això vol dir que pràcticament cada 3 dies
hi ha un ensurt.
Estadísticament, pot haver-hi un incident entre un vehicle motor i un ciclista.
I molts d'aquests ciclistes que pateixen un ensurt o un accident, lamentablement, aquests ciclistes es replantegen tornar a la carretera o als carrers quan has patit un accident o un ensurt, com dic jo?
Doncs sí. Malauradament, depenent també de l'ensurt fins on t'ha arribat, però sí que després costa molt tornar a les carreteres. Hi ha molt de respecte perquè hem patit tots més o menys en algun moment hem tingut un ensurt i molts també han patit un accident. Clar. Llavors, tornar a agafar la bicicleta costa molt. Ens afecta mentalment el fet que hagin tingut un accident.
Ara, Joaquim, ja s'ha aprovat una llei nova, la llei del ciclista, la va donar el vistiplau al Senat. Aquesta llei servirà per alguna cosa, és paper mullat, perquè fins ara, quan hi havia un atropellament d'un ciclista, sortir fugint sortia pràcticament gratis, no? No passava res a la persona que havia protagonitzat l'incident.
Doncs sí, des del punt de vista penal hi havia uns conceptes que s'havien de tenir molt en compte per part dels legisladors. Hi havia un concepte que era el fet que hi havia un accident i el conductor pues, donava un grau elevat d'alcoholisme o de drogadicció. Això, en principi, era un eximent. Això, afortunadament, ja no és així. I pensem que s'ha agafat la bona via. Per què? Doncs perquè no ha de ser un eximent, sinó que ha de ser un agravant. Això per un costat. I després, amb l'última modificació que s'ha fet del Codi Penal i que ha estat publicada el 14 de setembre d'aquest any, ja després d'un accident greu que vam tenir a Castellbisbal, doncs aquesta modificació del Codi Penal també, ja sobre fets consumats, doncs també té en compte el concepte de l'accident. No? El cas de que hi hagi hagut mort o ferits greus, abans hi havia pues, el concepte de és un fet greu o és un fet lleu, ara hi ha el fet que cataloguen com a menys greu. Això què vol dir? Que és el més aproximat a greu i la consideració és com si fos greu. El menys greu implica que, de fet, la justícia, la fiscalia, ja pot actuar
perquè
hi hagi una denúncia a títol particular del que ha patit l'accident. O sigui, ja l'administració en pren nota del que ha passat i actua des de jutjats de forma directa. Això és un avanç
també important
amb el tractament d'aquests accidents.
Clar. El cert, senyor Vilaplana, que també és una qüestió de responsabilitat de tots plegats, no? Dels ciclistes, dels conductors, és una qüestió de convivència, no? El ciclista també ha de ser conscient dels perills que hi ha a la carretera, complir les normes i, sobretot, fer-se visible amb robes o llums, no? Que això és molt important, no?, quan surts a la carretera.
Teniu molta raó, o sigui, aquí hem d'intervenir les dues parts, els conductors en el respecte als ciclistes, que és la part feble, però també els ciclistes fent-nos a veure, donar visibilitat, com molt bé dius. Per què? Perquè en això ens hi va la vida. Llavors hem de procurar, primer, amb llums, evidentment, que ja la major part de ciclistes sí que les porten, després amb la protecció pròpia, que seria el casc davant d'una caiguda, que això ja també és d'obligat compliment, i també tothom ho porta, però també avaluar els riscos i facilitar la tasca dels conductors a l'hora d'avançar. O sigui, intentar anar en fila d'un i pels llocs que hi hagi poca visibilitat, malgrat la llei ens permet anar de dos en dos, evitar anar dos en dos quan el voral no hi ha voral i quan la visibilitat és molt baixa.
Clar, perquè això d'anar en grup, Joaquim, això no?
No. En grup s'hi pot anar, limitat, efectivament, tal com diu la llei, però nosaltres hem de considerar sempre la visibilitat que tenen els conductors d'un ciclista, de dos, o del grup de ciclistes que anem. Això ho hem de tenir en compte. Per què? Perquè això ho marca la via pública, el tipus de via pública. De fet, nosaltres, arrel dels últims accidents, vam posar sobre la taula cinc punts que crec que s'han de tractar. Tres d'aquests punts eren preventius i que feien referència a les vies i espais públics que s'haurien de plantejar condicionats per la mobilitat ciclista. Llavors, sí que els projectes que es tiren endavant tenien en compte les distàncies, els vorals, per facilitar el compartir vies públiques. El segon punt que dèiem era d'informació i de formació als conductors. O sigui, els vehicles a motor perquè siguin coneixedors de les normatives de trànsit que afecten els ciclistes. I el tercer punt eren controls policials més estrictes en aquells horaris i en aquelles vies de gran afluència entre conductors i ciclistes en segons quines hores de cap de setmana perquè es ve de festa i hi ha el risc de que els conductors...
De que hi hagi algun accident greu. Convivència, respecte entre tots plegats a l'hora de sortir a la carretera, siguin conductors o siguin ciclistes. Joaquim Vilaplana, president de la Federació Catalana de Ciclisme. Moltíssimes gràcies, bona tarda i que vagi molt bé, eh?
A vosaltres, bona tarda.
Molt bé, no deixem les carreteres, i amb un missatge molt especial pels conductors que passeu habitualment per la AP2 a les comarques de Lleida. S'ha posat en marxa o es posarà en marxa properament un sistema innovador antiboira per limitar la velocitat en cas de boira, una boira densa, i també evitar accidents en un dels trams més perillosos durant l'hivern. Ricard Álvarez.
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha començat a instal·lar un nou sistema antiboira a l'AP2 entre Castelldans, Juneda i les Borges Blanques, a les Garrigues, que està previst entri en funcionament aquest mateix hivern. Es col·locaran 7 visibilímetres, 32 pòrtics i un radar de tram al llarg de 6 quilòmetres amb l'objectiu d'avisar els conductors que redueixin la velocitat en cas de boira espessa. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat aquest dimarts els treballs i ha explicat com funcionarà aquest sistema.
Quan hi ha una densitat de boira, el sistema de manera telemàtica avisarà tot el sistema informàtic i, per tant, els 32 pòrtics donaran la informació de la velocitat màxima a la que es pot circular en aquest tram.
El Ministeri ha invertit 6 milions d'euros i està previst que en una segona fase s'instal·lin balises lumíniques per millorar la visibilitat.
2:45, obrim ja l'àrea de serveis. Previsió del temps amb el Said Esbai. Bona tarda, Said.
Bona tarda. Avui dimarts a Catalunya esperem a Lleida predomini de cel poc ennuvolat o clar. I a la resta del territori, intervals de núvols baixos sense descartar tampoc boires al final del dia. Temperatures en ascens a l'interior i amb pocs canvis al litoral, amb 30 graus de màxima a Lleida, 28 a Girona, 26 de màxima a Tarragona i 25 a Barcelona. A més, vent fluix de component sud i est. Demà dimecres esperem intervals ennuvolats augmentant durant la tarda a cel ennuvolat. També probabilitat de calitja en zones altes i probables xàfecs ocasionalment amb tempesta al Pirineu Lleidatà, especialment a la tarda, sense descartar-ho tampoc de forma més dispersa a la resta del terç occidental. Temperatures en general sense canvis o en lleuger ascens, arribant als 31 graus de màxima a Lleida, 27 a Girona i 26 a Tarragona i Barcelona. També vent fluix variable predominant la component sud i est a la tarda, reforçat al Pirineu Occidental, on seran probables les ràfegues molt fortes en cotes altes. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària a hores d'ara, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments es manté encara la circulació en general fluida, amb poc volum de trànsit, pel que fa incidències. De moment només destacar un tram amb retencions a la C-16, l'Eix del Llobregat, a l'altura de Cercs, a causa d'unes obres, es dona pas alternatiu aquí en aquest punt. I d'altra banda, ja per el que fa de volum de circulació, en veiem una miqueta més a la ronda litoral, especialment entre Montjuïc i Barceloneta, en sentit de Besòs, puntualment també a Barceloneta en direcció a Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest matí, doncs amb aquesta notícia que us hem anat avançant al llarg de tot aquest matí i que ens arribava des de Turquia. Amb dues turistes han mort aquest dimarts i tres persones més han resultat ferides a l'accident d'un globus aerostàtic a la Capadòcia, Turquia, segons ha informat en un comunicat l'oficina del governador de la província de Nevşehir. Les dues víctimes són de Lloret de Mar, segons ha confirmat l'Ajuntament d'aquesta localitat de la Selva. El globus es va enlairar des del districte de Avanos a les 7:25 d'aquest matí i va haver de fer un aterratge forçós a causa d'una ràfega sobtada de vent a les 8:50 del matí. Durant l'aterratge, dues dones han perdut la vida i tres persones més del mateix grup de turistes de Lloret de Mar han resultat ferides. En el globus viatjaven 28 passatgers i dos membres de la tripulació. La vida dels ferits no corre perill i es recupera en diferents hospitals de la regió. El cònsol espanyol s'ha desplaçat a la zona. Les autoritats turques investiguen també com han succeït aquests fets. La tempesta del cos dels Mossos d'Esquadra continua activa i és que la manera com s'ha despatxat el comissari Josep Maria Estela portarà cua tant a nivell policial com també a nivell polític. El govern ha negat avui per activa i per passiva l'existència d'ingerències polítiques i situa la sortida d'Estela dins del marc de les discrepàncies i falta d'entesa amb el conseller Joan Ignasi Elena. En l'habitual roda de premsa, després de la reunió del govern de tots els dimarts, la portaveu Patrícia Plaja sí que ha reconegut que aquesta inestabilitat en el cos de la policia autonòmica no és ni bona ni tampoc desitjable. És així, Sergi Tor.
Sí, i el primer que sorprès és la soledat de la portaveu, perquè quan hi ha temes d'actualitat està acompanyada habitualment pel titular de la conselleria afectada. Però el conseller Joan Ignasi Elena continua refugiat amb el silenci públic, intentant que s'oblidi la seva gestió, perquè ell va ser qui va anomenar el cessat Estela fa únicament 9 mesos. Plaja reconeix que la situació no és la desitjable i que s'ha de fer autocrítica, però alega discrepàncies i falta d'entesa per justificar la fractura. S'utilitza la feminització del cos i la portaveu va més enllà, amb l'excomissari en cap. Ningú és imprescindible, segons Patrícia Plaja.
Aquest projecte passa per impulsar la transformació que s'està fent, una modernització del cos en tots els àmbits i també una feminització del cos dels Mossos d'Esquadra, i això és el que s'està fent. Per tant, no hi ha ningú imprescindible, el projecte està per sobre de les persones.
Però aquesta visió no afecta a Eduard Sallent, és un nomenament a fixe i no li ha afectat a la denúncia judicial de l'intendent Toni Rodríguez acusant el propi Sallent d'ingerències per demanar dades confidencials de la investigació ja judicialitzada a l'aleshores conseller Miquel Buch per l'escorta policial al pròfug Puigdemont. El govern canvia la paraula les ingerències per lideratge polític i diu que s'ha de saber diferenciar. En quant a l'aprovació de pressupostos, Esquerra insisteix que els socis prioritaris són Junts, Comuns i la CUP. El govern reclama el traspàs de les competències pels examinadors del carnet de conduir i denuncia una llista d'espera a Catalunya de 65.000 aspirants perquè únicament hi ha 131 examinadors. D'altra banda, s'ha aprovat una inversió de 100 milions d'euros per la construcció i millora de centres educatius en els pròxims 6 anys.
Com ens deia el Sergi, a dia d'avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, continua amagat i sense explicar què passa a la cúpula de la policia autonòmica. Ha anunciat, això sí, que donarà la cara al Parlament per explicar el perquè d'aquesta purga interna al capdavant de la direcció dels Mossos. Mentrestant, l'oposició parlamentària demana al cap del conseller Joan Ignasi Elena, en Guillem Campàs.
La polèmica decisió de cessar Josep Maria Estela com a comissari en cap de Mossos d'Esquadra està portant molta cua a l'actualitat política catalana. Els partits de l'oposició lamenten la situació, que ja ve de lluny, ja que en els darrers 5 anys hi ha hagut 6 canvis en el cap de Mossos. Lorena Roldán, portaveu del Partit Popular Català, demana la destitució de Joan Ignasi Elena i reclama que doni explicacions.
Es evidente que los ciudadanos merecen explicaciones. Los Mossos d'Esquadra merecen explicaciones y el conseller Elena merece ser cesado.
El portaveu d'En Comú Podem reclama que des d'Esquerra donin la cara i afrontin la crisi. Tal com s'ha comentat, un dels motius de la destitució d'Elena hauria estat les discrepàncies en la manera de tractar el tema de la feminització en el cos. El portaveu d'En Comú Podem, David Cid, comparteix la visió d'incorporar més dones als Mossos, però entenc que la manera d'aconseguir-ho és utilitzant més diàleg del que hi ha.
Pensem que és una mostra més d'aquesta manera que té Esquerra Republicana de governar, que és sense capacitat de diàleg, sense capacitat de negociació, sense capacitat de teixir acords.
Joan Garriga, portaveu de Vox, es suma també a la crida per la dimissió de la consellera Elena i considera que el govern d'Esquerra s'ha preocupat més de la feminització del cos que no pas del seu funcionament. Junts considera que la situació i procediment és inadmissible, sobretot tenint en compte que encara no han comparegut els mitjans quan han passat més de 24 hores. Tanmateix, no demanen l'acomiadament del conseller, si més no, abans de saber exactament què ha passat. Paral·lelament, la portaveu d'Esquerra, Patrícia Pla, ha anunciat que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, sortirà parlant els propers dies al Parlament.
I sobre aquest mateix tema, un grup d'agents dels Mossos d'Esquadra ha rebut a la ja excomissària en cap de la Policia Autonòmica, Josep Maria Estela, amb aplaudiments quan ha arribat a la comissaria de Lleida per ocupar el seu nou càrrec. Estela s'ha incorporat aquest dimarts com a cap de la regió policial de Ponent, a les comarques de Lleida, després de ser destituït com a comissari en cap i de diversos episodis de tensions internes entre membres de la cúpula que generaven inestabilitat. Ha estat espontani i emocionant, ha explicat a l'agència Europa Press un dels agents que ha participat a la rebuda l'excomissari en cap, Josep Maria Estela. A la crònica judicial, 4 adolescents s'asseuen des d'aquest matí a la banqueta dels acusats com a presumptes autors de la violació d'un noi de 13 anys amb síndrome d'Asperger a Vallirana l'any 2018. L'acusació particular demana 4 anys d'internament, mentre que el fiscal en demana 3. La mare de la víctima sol·licita justícia perquè no es torni a repetir aquest tipus, diu, d'atrocitats. Guillem Borràs.
Està previst que avui declarin els 4 acusats, que ho faran a porta tancada, tot i que actualment són majors d'edat. Els presumptes fets es van produir el 2018 al Col·legi Verge del Roser de Vallirana, quan després d'una etapa d'insults i amenaces, els agressors van dur a la víctima a una zona apartada del pati on van cometre l'agressió. L'acusació particular demana 4 anys d'internament per presumpte delicte d'integritat moral, 2 d'agressió sexual i un de violació, mentre que el fiscal en demana 3. La mare de la víctima vol que es faci justícia i evitar que atrocitats com la que va patir el seu fill es tornin a produir.
Nosaltres demanem, després de 4 anys que han patit de tot, vull dir, han patit tant físicament com mentalment, perquè només s'han fet entrar i sortir d'hospitals, només el que demanem és que aquestes atrocitats no passin dins dels nostres centres escolars, sobretot amb els Aspergers i la diversitat, i que, bueno, que ja aprovin el decàlogo NACE a dins de les escoles, i després també lluitarem per la Lei Kira.
Avui també declararan la víctima que van registrar prèviament la seva declaració i els testimonis. Tot i que l'acusació particular ho va sol·licitar, cap responsable de l'escola s'asseurà al banc dels acusats. El judici està previst que s'allargui fins dijous.
I torna la incertesa sobre el futur de l'aeroport de Girona i els seus treballadors, i és que l'aerolínia Ryanair ha anunciat que aquest hivern no tindrà cap avió base a les instal·lacions de Vilobí. Només oferirà 4 connexions amb ciutats europees, un fet que encès tots els llums d'alarma entre els empleats de l'aerolínia i també amb els de l'aeroport de Girona. Yolanda Canales.
En el cas de Ryanair estem parlant de 48 tripulants de cabina i de 30 pilots, i efectivament aquest s'ha d'afegir la situació en la que poden quedar els treballadors de les botigues de l'aeroport, dels restaurants o de l'empresa de seguretat. Hem parlat amb Lídia Arasanz, responsable del sindicat Usoca Ryanair Girona. Ens ha explicat que a la pràctica aquesta decisió de la companyia suposa que aquests treballadors es quedin sense treball efectiu, sense feina, durant 5 mesos, entre altres coses perquè a finals de 2019 la companyia ja els va obligar a fer una innovació de contracte per passar a ser fixos discontinus. La companyia els ha ofert dues opcions: o demanar una excedència durant aquest temps, que segons ha recordat Arasanz no està retribuïda, o bé un trasllat voluntari a una altra base, però pagant als mateixos treballadors totes les despeses. Dues opcions, diu Arasanz, que resulten inviables. I a més, Ryanair tampoc no ha volgut obrir un procés d'ERTO, una regulació temporal d'ocupació. Lamenta que ara la companyia deixi visquent de l'aire, com així ens ho ha dit, aquests empleats i sense contemplacions, tenint en compte totes les inversions i subvencions públiques que ha rebut durant anys per mantenir la base a Girona.
Hi ha hagut moltíssimes inversions a l'aeroport de Girona per part de l'Estat i de la Generalitat. Hi ha hagut moltíssimes donacions a l'empresa per mantenir aquesta base oberta, i ara Ryanair doncs fa el que ningú entén: trencar la base totalment durant 5 mesos, deixant 4 vols. Aquests 4 vols estaran operats per treballadors de fora d'Espanya i deixant-nos a nosaltres totalment desemparats.
Aquest hivern Ryanair només oferirà doncs 4 destinacions des de Girona, a Baden-Baden, Pisa, Londres i Cracòvia, vols que operaran tripulacions als aeroports de destí. Són la meitat que l'hivern anterior.
També en crònica laboral, el personal facultatiu de l'Hospital de Mataró deixarà de fer guàrdies no obligatòries a partir del 16 de novembre en protesta pels endarreriments i greus retributius que afirmen patir. La mesura va ser aprovada per àmplia majoria en l'Assemblea Mèdica celebrada el passat 14 d'octubre i afectarà els metges de més de 45 anys que realitzen guàrdies de manera voluntària i els menors d'aquesta edat que ja n'han fet 384 hores anuals obligatòries d'atenció continuada. Segons el sindicat Metges de Catalunya, la protesta arriba després d'anys de negociació infructuosa amb el Consorci Sanitari del Maresme per millorar les condicions laborals i retributives de les guàrdies mèdiques de l'Hospital de Mataró. De la Covid, explico que el nombre d'hospitalitzats torna a créixer a Catalunya. Salut n'ha confirmat avui 100 de nous i la xifra arriba ja als 540, mentre que les unitats de cures intensives es mantenen estables, tot i que la xifra puja a dia d'avui a 16 persones. Feu també atenció perquè s'ha detectat una nova variant Omicron en aigües residuals de Catalunya. Aquesta variant és més transmissible, però sembla ser que no és greu. Claudia López, què diu el Departament de Salut?
Salut confirma que s'ha detectat una nova variant d'Omicron en aigües residuals a Catalunya. Tot i això, aquesta subvariant no s'ha trobat en cap persona. Laura Guerrero, investigadora de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i membre de l'equip coordinador de la xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals, afirma que porten més de 2 anys fent-ne el seguiment.
Portem ja més de 2 anys seguint les aigües des que va començar la pandèmia i hem pogut anar seguint l'evolució de les onades que hem anat patint. I des de fa gairebé un any també estem mirant les variants. I just va coincidir que començava l'entrada d'Omicron al territori i hem anat veient l'entrada dels diferents llinatges d'Omicron que estan circulant.
Aquesta variant apunta a ser més transmissible que la resta, tot i que no necessàriament més greu, i per tant cal que es continuï fent un seguiment de les dades.
Moltes llinatges no tenen una repercussió després a nivell de la població, no provoquen totes onades. Però justament aquests dos llinatges, aquests llinatges de risc que s'estan publicant, tant de cares a la OMS com a l'Organització de Control de Malalties Europea, els ha rellevat com variants d'interès a seguir, perquè semblaria que podrien donar una dominància respecte a la que tenim ara.
En aquests moments, 5 dels 10 països amb més contagis de Covid a tot el món són europeus. Alemanya és el país que té més contagis, però també preocupa la situació a França, Itàlia, Àustria i Grècia. Per ara, Catalunya i Espanya estan molt lluny d'aquestes xifres. Per la seva banda, des de Salut continua la crida a la vacunació. En les darreres setmanes s'han posat més de 215.000 dosis de record de la vacuna.
Més derivades de la pandèmia, els psicòlegs asseguren que han augmentat els casos d'obesitat durant aquests anys per canvis d'hàbits alimentaris i, sobretot, el sedentarisme. Alerten que els trastorns de conducta alimentària poden causar estrès i depressió. Jorge Bat i els psicòlegs també alerten de la falta de formació i conscienciació, oi?
Així és, Carlos. Els últims dos anys ha crescut el consum d'aliments calòrics i precuinats, així com el temps davant de les pantalles. Això ha provocat la tempesta perfecta per fer créixer la pandèmia de l'obesitat. Això ho han notat els centres de salut mental infantojuvenils, que després de la pandèmia han doblat les primeres visites per a aquesta malaltia. El psicòleg clínic i coordinador del grup de treball de la Societat Espanyola d'Estudi de l'Obesitat, Antonio Alcántara, ha parlat sobre aquest problema.
Verdaderament, i és un problema de salut pública, és un problema econòmic també, i hi ha moltes dificultats, diguem, perquè també hi ha una indústria alimentària que no ajuda, i hi ha una indústria de les dietes que tampoc ajuda.
També alerta que moltes persones que no eren obeses han començat a ser-ho amb la pandèmia i les que ja ho eren han empitjorat. Per fer-hi front, comenta, s'ha de treballar conjuntament, canviant hàbits alimentaris, fent més esport i fent prevenció. Per la seva banda, el president del Col·legi Oficial de Psicologia de Lleida, Jaume Costa, alerta que els trastorns alimentaris poden causar altres problemes.
Ja no és el tema del problema orgànic o el problema de salut, sinó que estem aconseguint que un percentatge molt més elevat de nens que estan amb pesos que estan fora de l'habitual, i això se trasllada tenint en compte que estem amb la cultura de la imatge cap a aquestes persones que el que fan és entrar en depressions i estrès.
És per això que es demana controlar més les rutines dels infants, conscienciar les famílies i donar informació sobre aquesta malaltia a les escoles.
14 minuts i arribarem a les 3 de la tarda, com sempre. A aquesta hora hem de fer una pausa, publicitat, en 2 minuts de bones recomanacions i després us explicarem encara més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts i les 3, i ara et vull presentar el poble que es nega a formar part del grup de pobles més bonics d'Espanya. Es tracta de Siurana, a la província de Tarragona. L'Ajuntament vol evitar convertir-se, diu, en una destinació turística de cap de setmana. La turismofòbia d'Ada Colau sembla que es contagia. Guillem Borràs.
Restauradors, hostalers i veïns lamenten la poca ambició des de l'Ajuntament per considerar el poble de Siurana com un dels més bonics d'Espanya, i és que els seus carrers empedrats, una església romànica i l'encant del seu entorn muntanyós han portat a l'Associació de los Pueblos Más Bonitos d'Espanya a interessar-se per aquest indret i proposar-ne la seva unió, que per contra ha estat denegada. La Rosana Valero, copropietària del bar L'Alcàcia, ha criticat l'actitud de l'alcalde Salvador Salvador i l'acusa d'haver-se negat prenent una decisió perjudicial pel seu negoci de forma unilateral.
A l'Ajuntament de Cornudella no li interessa, i com que no li interessa, doncs han dit que no i punto. Vull dir, sense considerar l'opinió del poble. Vull dir, a veure, hi ha molts restaurants, hi ha botiguetes que ells viuen d'això. Viuen del turisme que ve de fora. Si l'Ajuntament ens talla la porta, doncs la gent del poble ens quedarem a dos veles. Ell ho ha fet a la seva, ho ha opinat ell, ho ha decidit ell, i aquí s'acaba la història.
Al mateix temps, Anaïs Xobó, propietària de l'hotel La Siuranella, reconeix que avui en dia el poble no està preparat per assumir la càrrega de turisme que podria provocar un reconeixement d'aquestes característiques.
El poble no està preparat. A nivell d'infraestructures, a nivell d'organització, a nivell d'apartament, a nivell de control d'afluència, a molts nivells, a nivell d'accessibilitat, a tot tipus de persones. Que pensa que aquí els carrers estan empedrats, és molt difícil circular amb un cotxet, així que amb una cadira de rodes ni t'explico.
En tot cas, l'impuls que podria provocar l'atribució d'un segell de qualitat referencial per al turisme, de moment, a Siurana, no serà una realitat.
I a finals d'aquest mes torna la presencialitat a la plataforma de moda 080 Barcelona Fashion, i ho farà en el seu espai habitual, al recinte modernista de Sant Pau. L'edició d'enguany aposta per la moda sostenible i també la de segona mà. Té més detalls el Jorge Batí.
Així és, la 080 Barcelona Fashion, que celebra la seva 30a edició del 25 al 28 d'octubre al recinte modernista de Sant Pau, torna a la normalitat després de 2 anys de passarel·les digitals. Una de les novetats que incorpora la passarel·la és la 080 Reborn, una desfilada de moda creada amb elements recuperats de residus tèxtils i botigues de segona mà. És per això que el director de l'Agència de Residus, Isaac Peraire, ha destacat el Pacte per la Moda Circular.
Hem tirat endavant, sobretot, el Pacte per la Moda Circular i, gràcies a l'entusiasme de la 080, de l'organització, creem aquesta 080 Reborn, que per primera vegada posarem al nivell de les altres desfilades, doncs, una desfilada amb roba reutilitzada.
A banda de la sostenibilitat, la 080 espera sorprendre el públic amb la desfilada de la marca LR3, que presentarà la seva nova col·lecció en primícia en un format que, segons l'organització, canviarà la manera que s'entén les desfilades de moda. Tot i que no s'han donat més detalls, la directora general del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Agnès Rossinyol, ha destacat la fusió entre la moda, la innovació i la tecnologia.
Farem una experiència, en aquest cas, de la mà de LR3 Lluís Rubí, doncs treballen a l'àmbit de la moda, de l'art i també de la tecnologia, per poder experimentar una nova manera de mostrar una col·lecció més enllà de les desfilades clàssiques.
Després de les 4 edicions en format digital, la 080 entra en un procés de reflexió per adequar-se al format del futur. Així doncs, la tornada a la presencialitat servirà per treure conclusions sobre com serà a partir de 2023.
Pren nota si tens un gos, un gat o també una fura, perquè la vacuna contra la ràbia tornarà a ser obligatòria a Catalunya davant el risc que la malaltia torni a circular, sobretot amb l'arribada de mascotes provinents d'Ucraïna. Ara només el 12% de gossos o gats que viuen a Catalunya estan vacunats contra aquesta malaltia, la ràbia. Recordeu-ho, afecta uns 1.600 casos anuals que sobretot afecten a gossos i gats, amb contagis esporàdics també a persones.
Així és, Carlos. La vacuna contra la ràbia serà obligatòria a Catalunya després de constatar un augment de contagi amb l'arribada d'animals dels refugiats d'Ucraïna. Una decisió que respon a les demandes del Col·legi de Veterinaris i Metges, tenint en compte que es tracta d'una malaltia mortal que passa d'animals a persones. COPE ha parlat amb el Ricard Parés, president del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, el qual ha explicat quins són els símptomes que provoca aquesta malaltia.
A veure, és una simptomatologia molt clara perquè és una descoordinació total de l'animal i això que tenim tots en ment, doncs que l'animal doncs, treu molta saliva, doncs, que té un comportament agressiu. I, per tant, en quant a símptomes, es veu molt clarament, però la simptomatologia nerviosa d'agressivitat i que la vegi doncs, és bastant evident.
Parés també ha volgut recalcar quina és la conseqüència si l'animal no està vacunat i controla la ràbia.
No, l'animal que realment no està vacunat i que veig la malaltia, en la immensa majoria de casos, produeix la mort i lamentablement el problema és aquest, que abans de morir, doncs que no ho transmeti en aquest cas a les persones.
D'aquesta manera, Parés ha volgut conscienciar la població que té mascota i diu que és molt important anar al veterinari i vacunar l'animal.
Una bona notícia ara a l'àmbit mèdic per Catalunya, pels hospitals catalans. L'Hospital Clínic de Barcelona s'ha situat com el segon centre públic amb millor reputació d'Espanya i el Vall d'Hebron el cinquè segons el monitor de reputació sanitària. El primer lloc l'ocupa l'Hospital La Paz de Madrid i el tercer el Gregorio Marañón també de Madrid. El Clínic destaca en 6 serveis clínics, mentre que el Vall d'Hebron ho fa en 2 serveis. El rànquing s'ha fet a partir de les valoracions, la feta per 2.540 professionals mèdics, la realitzada per 3.600 infermers, gerents, directors, directius de farmacèutiques, associacions de pacients i també de periodistes, i també la que es va realitzar a través de 3.000 indicadors objectius. Entre els privats catalans hi apareixen el Centre Tecnon i la Quirón Salut de Barcelona en cinquena i setena posició. És la sintonia dels Esports Cope, com nosaltres, amb nosaltres, el Joan Batllori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí molt poquet, 9 minuts, Esports Cope, ja tenim la Lliga, una nova jornada a sobre, no?
Sí, tenim jornada entre setmana, avui arrenca la desena jornada a primera divisió. Recordo que els tres catalans juguen dijous, Barça-Villarreal, Osasuna-Espanyol i Almeria-Girona, però avui arrenca amb tres bons partits i tiempo de juego. Sevilla-València, Getafe-Atlètic Club i Atlètic de Madrid-Rayo. Parlarem també a Esports Cope de la gala de la pilota d'or d'ahir a París. Alexia Putellas, pilota d'or femenina per segona temporada consecutiva. Gavi, millor futbolista jove. Lewandowski, millor golejador. Pels gols, això sí, que va aconseguir amb el Bayern i també amb la seva selecció en Polònia. Benzema va ser el pilota d'or masculí. Estarem també a l'Audiència de Barcelona, on avui, en el cas Neymar 2, han declarat el futbolista Neymar i també el president del Real Madrid, Florentino Pérez. Sentirem què han dit i en clau Barça també entrevistarem Carlos Achescu Aspar, exentrenador del Barça d'handbol i coach, perquè el Barça, entre d'altres problemes, té, és evident, també un problema de confiança i de mentalitat.
Molt bé, a l'Espanyol i al Girona, alguna novetat?
A l'Espanyol recordarem la figura de Claudio Biern, que va morir ahir als 81 anys, va ser directiu de l'Espanyol en 3 etapes i vicepresident del club també. I al marge del futbol, dic en bàsquet, tenim partit d'Eurolliga aquest vespre, a partir de 8:45, el Barça visita la pista del Bayern de Munic i a la Superglob d'handbol, el Mundial de Clubs, ara a les 3 de la tarda comença el partit entre el Barça i Los Ministros, que és un equip de Mèxic.
Carai, Los Ministros.
Los Ministros, quin nom, t'agrada, eh?
Sí, senyor, queda bé, eh? Bueno, escolta una cosa, Esports Cope, com sempre, 3 i 5 minuts de la tarda, bon programa, Batllori.
Gràcies, Carlos.
Nosaltres hem de marxar ja, avui no hi ha un abans de la linterna, perquè avui no hi ha linterna, hi ha, com deia el Joan, Lliga, hi ha campionat de Lliga, hi ha tiempo de juego a partir de les 7 en punt de la tarda. Demà tornarem a les 2 de la tarda i 20 minuts amb més notícies de Catalunya i Andorra. Ho deixem aquí, però que la cadena COPE continua encara la informació. Més notícies de la resta d'Espanya i del món, com sempre amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas, que segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.